COPE Catalunya i Andorra.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE, el programa d'avui que porta per títol Madrid, Tòquio o Istanbul. Aquesta és la qüestió. Albert Díez, què tal? Molt bona tarda.
Què tal, Joan? Com va? Bona tarda.
Demà ho sabrem, no? Demà la
sí,
nit, eh?
Sí, sí, demà. Podrien ser tres estacions de metro, tres estacions de ferrocarril, no, són tres ciutats, Madrid, Tòquio i Istanbul. Has estat, no, a les tres?
He estat a... sí, a les tres.
A les tres,
sí,
no?
A les tres, a les tres.
Jo també he estat a les tres.
Les tres m'agraden.
Sí?
Les tres m'agraden.
Et demano que escollis o no?
Millor que no.
No ho facis, llavors.
El Jorge Martínez està avui al control de so. Una abraçada pel nostre company Andreu Quesada, que el tenim gripós. L'Helena Condis està a la producció. Us parla Joan Batllori, top informatiu de la jornada.
Top 5.
Ja roda la 13a etapa de la Vuelta, que es disputa íntegrament per territori català. Són 169 quilòmetres entre Valls i Castelldefels, just abans de l'arribada de l'alta muntanya amb els Pirineus.
Top 4.
Avís important per la selecció espanyola de bàsquet amb la derrota a l'europeu davant l'Eslovènia de Malkovic. 78-69 van perdre els espanyols. Avui Espanya descansa i demà espera la República Txeca.
Top 3.
L'Espanyol ha perdut al Ciutat de Barcelona, deslluït per la falta de pública a Cornellà Prat i pel resultat. Derrota per la mínima, els menys habituals van gaudir de minuts, és el cas d'Abraham.
Top 2.
Demà a partir de les 10 de la nit, ara ho parlàvem, sabrem quina ciutat, Madrid, Tòquio o Istanbul.
És que te les ordenaré,
Me les ordenaràs?
Sí, la que més m'agrada és Tòquio.
La que més t'agrada és Tòquio.
Després Madrid,
sí,
i després Istanbul.
Acabes d'esquartar el titular, però jo ara segueixo.
Però ara...
té nom de pel·lícula, Madrid, Tòquio, Istanbul, bicicleta, cullera, poma.
Te les tornaré a ordenar. L'ordre de demà de la decisió del COI, Madrid, organitzarà els jocs. O sigui, que Tòquio i Istanbul eliminades.
Vaja, que són hores de recollir adhesions i hi ha moltes similituds amb l'elecció de Barcelona al 1986 a Lausana.
Top número 1.
Erika Vidal, atenció, ha dit al diari francès L'Equip que no va cobrar del Barça els mesos que va estar malalt i que si Guardiola hagués continuat a la banqueta, ell també podia haver seguit el club.
Entrevistes a Esports COPE.
Avui estarem a Valladolid per ficar el cap a la concentració del Barça d'en Vol hores abans de la final de la Supercopa d'Espanya. Davant el Naturhaus La Rioja parlarem amb el Joan Saubic, ara al Barça, fa unes setmanes jugador del rival avui dels Blaugrana. A més, ens atendrà un jugador de la primera plantilla de l'Espanyol, Manu Lanzarote, i en unes hores decisives, com deies, Madrid, què? Madrid, tot i Istanbul?
Guanya Madrid.
Guanya Madrid. Per la ciutat que acollirà els Jocs Olímpics de 2020, parlarem amb qui va ser conseller delegat del comitè organitzador de Barcelona 92, Josep Miquel Abad.
El debat a Esports COPE.
I avui comentem i debatim sobre l'actualitat amb un mercat, com esteu escoltant, Accent Olímpic, amb el Roberto Palomar i el Carlos Martín.
La pregunta a Esports COPE.
Pregunta a les socials, les principals, al Facebook i al Twitter... Què us podem preguntar avui? Quina voleu que sigui la seu dels Jocs Olímpics de 2020? Madrid, Tòquio o Istanbul? Vinga, animeu-vos, que esperem les vostres respostes a Facebook, facebook.com/EsportsCopeCatalunya, tot junt, i al Twitter, @EsportsCope.
Abans d'entrar en matèria, hem de fer una cosa més. Hem de felicitar Josep Maria Minguella.
Minguella, felicitats. Per què?
Perquè ha estat avi.
Oh, Minguella... Escolta, com s'escampa això, eh? Sí. L'Oliveros fa poquet,
sí,
amb el Vica, i, a més, i ara Minguella.
Hi ha un punt de connexió, eh? Perquè la neta del Minguella...
A veure...
Es diu Alba.
Sí, ho dius de veritat o no?
Sí, sí, sí.
Benvolgudes, Albes. Sí, senyor, tota la felicitat del món. Minguella, per tota la família, per tu i els teus. I Alba, molta felicitat i molta salut. Sí, senyor.
Passen 17 minuts de les 3 de la tarda i la pilota ja roda Esports COPE.
Madrid, Tòquio o Istanbul. Este sábado por la tarde... Cobertura especial en COPE para contarte en directo la elección de la sede de los Juegos Olímpicos de 2020.
COPE, estar informado.
Me siento bien.
Esto lo vas a oír bien, no, muy bien.
Ahora en El Corte Inglés tienes hasta un 15% de regalo en frigoríficos.
Sí, sí, has oído bien. Hasta un 15% de regalo en frigoríficos.
Hasta el 19 de septiembre, solo en El Corte Inglés.
Compro bien, me siento bien.
Consulta condiciones en tienda.
Demà serà el Madrid o Tòquio o Istanbul, però avui és el dia del Valdés o Casillas. Jo sóc dels que sempre ha pensat que Casillas és el millor porter del món i que Valdés és el millor porter que el Barça pot tenir en condicions normals. Casillas hauria de ser el porter titular de la selecció espanyola, però un tal José Mourinho ha aconseguit que les coses deixin de ser normals per Casillas al Real Madrid i, per tant, també a la selecció espanyola. Ara mateix no sabem com està Casillas, perquè no juga, i sabem que Valdés està espectacular, perquè ho està demostrant cada diumenge. Així que avui, sens dubte, Valdés.
Esports Cope amb Joan Batllori.
Comencem amb unes sorprenents i dures declaracions d'Erika Vidal a l'equip, carregant contra el Barça. És el minut d'or del programa.
Compro oro de Sepúlveda 65, patrocina la secció Minut d'Or.
Què ha dit a Vidal? Helena Condis, bona tarda.
Hola, bona tarda, Joan. Doncs en una entrevista a l'equip, el central francès ha dit que si el Barça va decidir no renovar-lo no va ser per una qüestió de diners. La prova, diu a Vidal, és que els mesos que vaig estar malalt el club no em va pagar. El francès admet que li va ser difícil deixar el Barça i diu que si Guardiola, el que qualifica de gran entrenador i persona, hagués continuat a la banqueta, potser ara ell seguiria aquí.
Compro oro de Sepúlveda 65, patrocina la secció Minut d'Or.
Hem de dir que el Barça, en primer lloc, estan molt sorpresos per aquestes manifestacions de Vidal, estan mirant com respondre o com aclarir aquesta situació, perquè l'última cosa que vol el Barça és entrar ara en una guerra amb Erika Vidal. El que sí ens asseguren des del club, amb rotunditat, amb fermesa, és que a Vidal va cobrar fins al darrer euro del seu contracte amb el Barça i que no acaben d'entendre el perquè d'aquestes manifestacions. Que la veritat és que sobten, perquè fa només una setmana tots varen veure fotografies i imatges d'Erika Vidal abraçat a Sandro Rosell, encantat de la vida, a Mònaco, i avui a Vidal es despenja amb aquestes declaracions. A veure com s'apaga l'incendi. Sis futbolistes del Barça apunten a titulars aquesta nit al Finlàndia a Espanya. Partit important, classificatori pel Mundial 2014. Estem a Helsinki amb un dels enviats especials allà de la cadena COPE, Miguel Ángel Díaz. Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, John? Buenas tardes.
Bueno, partido vital hoy, ¿eh?
Sí. Claro que sí. España depende de sí misma después de la victoria en París, pero un empate o una derrota esta noche, si Francia saca adelante su partido, nos complicaría la existencia y la clasificación. Ya lo decía ayer el seleccionador, aunque Francia pueda pinchar, porque tiene un calendario más duro que España, es el inverso, es decir, solo juega en casa con Finlandia y luego fuera de casa contra Bielorrusia y contra Georgia, lo que tiene que hacer España es sacar tres partidos y en ese caso seguro evitaremos la repesca de noviembre y obtendríamos el pasaporte directo para el Mundial de Brasil.
Hay que ganar y hay que hacerlo con Valdés o con Casillas en la portería.
Pues es la gran duda. A esta hora yo creo que solo lo saben los miembros del cuerpo técnico. Hasta la tarde no lo van a hacer oficial. No está muy claro en el vestuario. Por ejemplo, esta mañana un futbolista me decía, pienso que juega Valdés. Otro me decía, pienso que juega Iker Casillas. Así que ya te digo que no está desvelado ni mucho menos el secreto. Y algunos piensan que va a jugar uno y otros otro, pero bueno, yo creo que lo normal es que juegue Víctor Valdés, y a partir de ahí yo creo que el equipo está bastante claro, solo con la duda del lateral derecho. Viene ensayando del Bosque esta semana con Coque, abierto en banda, suena raro, pero podría tapar las pocas internadas que se esperan de los finlandeses y ser un apoyo importante jugando en banda en el centro del campo, ¿no? Así que Coque podría jugar ahí con Jordi Alba lateral izquierdo, Albiol y Ramos centrales. En el centro del campo, Mario Suárez, Xavi Hernández y Andrés Iniesta. Por la izquierda, Villa. Por la derecha, Pedro. Y arriba, Cesc Fàbregas. Es decir, 6 del Barça, 3 del Atlético de Madrid, 1 del Real Madrid y 1 del Nápoles. Si al final juegan Coque y Víctor Valdés.
Os escuchamos en tiempo de juego. Mucha suerte, Miguel Ángel Díaz. Gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Un darrer apunt amb Blaurana, i us parlàvem del dret preferencial que té el Barça sobre tres futbolistes joves del Santos i dos també de l'Atlètic de Madrid, i ens quedaven un parell d'interrogants per solventar. Doncs informa el Manuel Oliveros que el dret del Barça sobre els tres futbolistes del Santos és per les quatre properes temporades i il·limitat sobre els dos futbolistes de l'Atlètic de Madrid. Així que si arriba una oferta per algun d'aquests jugadors, el Barça ha de ser automàticament informat per part del Santos i per part de l'Atlètic de Madrid, i en un període de temps curt, 4-5 dies com a màxim, el Barça ha de donar o hauria de donar resposta per igualar o no l'oferta d'un possible comprador.
Reformas Decor. También reformamos su baño completo por 2.490 euros. Llame al 93-757-4512. Presupuesto sin compromiso. Reformas Decor. 93-757-4512. 93-757-4512.
Demà és el dia. Serà demà a la nit, a partir de les 10, quan coneixerem des de Buenos Aires la ciutat que organitzarà els Jocs Olímpics del 2020. O Madrid, o Tòquio, o Istanbul. Estem a Buenos Aires amb l'enviat especial de la cadena COPE, l'Àngel García. Àngel, què tal? Buenas tardes, buenos días para ti.
Hola, muy buenas, Joan, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Cómo está el ambiente por ahí? ¿Cómo respira la candidatura de Madrid 2020? ¿Hay optimismo?
Sí, ya sabes, las dos palabras esas que tanto se repiten en estas ocasiones, de optimismo moderado. Al final esto depende de ciento cuántos miembros del COI, cada uno con sus intereses, cada uno con sus filias y sus fobias, y no sabes muy bien hasta última hora, aunque quieras tener controlado un buen suelo de votos, cuántos te van a apoyar. Acaba de terminar la rueda de prensa oficial de la candidatura, han hecho hincapié en los dos grandes puntos fuertes de Madrid, sobre todo ese que tanto oímos repetir del 80% de instalaciones construidas, que Madrid es una candidatura sólida, estable, completamente asumible en esta época de crisis, y también, por supuesto, la enorme delegación española de deportistas, todos medallistas olímpicos, todos campeones de algo, que hemos traído aquí a Buenos Aires y que está dejando absolutamente anonadada las otras dos candidaturas, tanto a Tokio como a Estambul, que evidentemente a nivel deportivo no pueden presentar el mismo bagaje.
Uh-huh. Oye, desde ahora y hasta que mañana Jacques Roche pronuncie el nombre de la ciudad ganadora, ¿cuáles son los momentos claves, los momentos importantes? ¿Cuál es un poco el timing del que tenemos que estar sobre todo pendientes?
Bueno, pues aquí ya sabes que más que en actos oficiales donde todo el mundo te ve, las grandes conversaciones se mantienen casi en susurros y a escondidas. Coger en un ascensor a un miembro del COI e intentar acabar de convencerle, aparecer en un acto y llevártelo lo más apartado posible para hablar con él. Lo que sí, a nivel de actos oficiales, ahora mismo está parte de la delegación deportiva en una recepción en la Embajada de España aquí en Buenos Aires. Luego a la una de la tarde sí que habrá un cóctel con todos los medios de comunicación y toda la delegación española en el Hotel de España, en el NH, y a posteriori sí que a las 7 de la tarde en el Teatro Colón aquí en Buenos Aires será cuando se dé más o menos la bienvenida oficial por parte del COI a todas las candidaturas. Allí llevaremos, repito, a esa gran playa de deportistas que se han venido aquí con Ona Carbonell, 7 medallas en un mundial de natación, algo que no había conseguido ninguna mujer en la historia, con Jennifer Pareja, con todos los deportistas, Mireia del Monte, todos los deportistas españoles que han venido aquí, tanto actuales como históricos, como Rafa Pascual, que van a estar en ese acto y que van a ejemplificar uno de ellos, a personificar uno de los grandes fuertes de Madrid, que es su nivel deportivo ahora mismo en el mundo, que se envidia de todos los países. Y después, ya mañana, seguir con esas conversaciones y el horario que tú has dicho. A la mañana hora de Buenos Aires, a las 5 de la tarde en España, será la presentación de Madrid. A continuación, después de unos 45 minutos, turno de preguntas, y a partir de ahí todos a rezar, todos a esperar que entre las 10 y las 10 y media de la noche ya Ross pronuncie eso de a la Bilde, como hace unos cuantos años Juan Antonio Samarán pronunció lo de a la Bilde Barcelona.
Suerte para todos, Ángel García, gracias, un abrazo.
Un abrazo, compañeros.
Tenim protagonista a l'espera, però abans, Albert, a veure, punts a favor i en contra, primer de Madrid.
Tres ciutats, tres somnis, tres propostes. Madrid, una opció segura, a favor, dos intents anteriors. Entre el 80 i el 90% de les infraestructures construïdes, en contra, li queden 1.400 milions d'euros per invertir i no hi ha el factor samaranc.
Tòquio.
Tòquio, aparador magnífic, a favor, clarament, el bon moment econòmic. Contrària a Espanya. En contra, les vies de la radiació, tema mediambiental de Fukushima.
I Istanbul.
A favor, un deute pendent que té el Comitè Olímpic amb un país que és un punt de trobada de cultures. En contra, els aldarulls locals que ha viscut aquest estiu per temes urbanístics i el protagonisme al conflicte sirià.
Saludem el que va ser conseller delegat del Comitè Organitzador dels Jocs Olímpics de Barcelona, senyor Josep Miquel Abad. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Imagino que en dies com aquests se li fa més present que mai, no? Aquell 17 d'octubre de l'any 86, aquell a la Vila de Barcelona, no?
Sí, sempre quan arriben aquests moments, i sobretot els mitjans, doncs us encarregueu de recordar-nos, doncs, en fi, aquell moment, clar, inevitablement retrotreus la memòria i recordes el teu i et poses bastant en la pell dels que ho estan passant en aquest moment. Eh? I, bueno, en el cas nostre, doncs, va sortir tot bé. A veure com va per Madrid, que espero que tinguin sort, vaja.
I si es posa vostè en la pell de la delegació de Madrid, com ho deuen estar passant en aquests moments?
A veure, els últims moments són de bastant nerviosisme, com és lògic. S'estan repassant les llistes, doncs, on està prefigurat, doncs, les tendències de vot, perquè a través de les entrevistes que al llarg del temps s'ha estat tenint amb el Ventú i l'equip, amb la gent del Comitè Olímpic Internacional, i aleshores, doncs, aquest vot és nostre, aquest no és nostre, aquest és 5 de 6, tal i qual, i en l'últim moment dediques a captar o a fer teus aquells vots que es manifesten com indecisos. Els que són teus, que després no sempre a l'hora de la veritat confirmen que són teus, però els que tu pressuposes que ho donaràs per fet que són teus, i els que donaràs per fet que no són teus, perquè s'han manifestat a favor d'un altre, doncs els descartes, diguem, ja els has treballat, per dir-ho d'alguna manera, i et dediques als que manifesten, doncs, dubtes i tal i qual. La meva experiència, després de molts anys, és que quan arriba aquest moment, el peix està venut i tothom té clar el que votarà. El que passa que uns diuen una cosa, uns diuen una altra, i altres diuen que, no, que encara no ho tenen clar. La clau en aquest moment per la gent de Madrid, i és el que jo, en fi, si alguna cosa els hi puc fer arribar, és que no cometin errors. En l'últim moment hi ha més arguments positius, ja no es poden donar perquè ja estan donats tots. Vale? El que sí es poden cometre són errors, i això és el que s'ha d'evitar. En l'últim moment no cometre errors.
Quins errors es poden cometre al final? La presentació, per exemple, de demà és important?
A veure, és important per no desencisar a la gent que tinguis presumptament a favor i per, diguem, fer decantar els que realment estiguin dubtosos, els que de veritat estiguin dubtosos, doncs a favor teu. Per tant, la presentació és sobretot per no cometre errors. Allà captaràs pocs vots. En una presentació final, la gent ja té, sí, almenys és la meva experiència de molts anys, ja té la seva tendència de vot, la seva inclinació, ja la té conformada, perquè han tingut anys d'anàlisi, anys de veure estudis, anys de veure informes, molts d'ells han passat per les ciutats i barris, per tant, la gent ja té, els que voten ja tenen més o menys la seva idea. El que pot ser en l'últim moment és que la confirmin, que diguin efectivament aquesta és d'això, el que dubte digui, home, doncs mira, pot, si la presentació és dolenta, pot disincentivar. Per tant, consell, la presentació han d'anar a assegurar el tanto. Per tant, no han de mirar de tirar per l'esquadra perquè igual donen el pal o surt fora, ¿vale? Han de tirar com els penals, han de tirar...
Que vagi a porta, que vagi a porta.
Que vagi a porta, sí, i enganyen el porter, si pot ser. Bueno, en aquest cas no enganyen a ningú, però que vagi a porta i sí, que ja m'entens.
Escolti'm, què és el més important perquè et donguin uns Jocs Olímpics? El projecte, la il·lusió de la ciutat, se convenç als membres del COI? Ja sé que hi ha una mica de tot, no? Però el factor clau per la seva experiència quin és?
Probablement que tinc la convicció de que l'equip que tenen al davant és capaç de tirar el projecte endavant. No importa si les instal·lacions, no importa tant, diguem, si les instal·lacions estan fetes o no, perquè a 7 anys vista, el que no té, Londres no les tenia. Què passa? Que Londres tenia tota la credibilitat. I aleshores, doncs, li van donar, sabent que no tenia pràcticament res fet. Però, en canvi, transmetien al país, la ciutat, i l'equip de la candidatura de Londres doncs, la convicció de que eren capaços de fer-la. El tenir totes les instal·lacions és un bon tanto, tot i que els membres del COI saben perfectament que, no, primer, que no es tenen totes, i segon, que falten molts anys, i que, per tant, en aquest període, probablement molts requeriments de federacions farà canviar algunes instal·lacions. Però, bueno, això afecta a tots els candidats. Per tant, diguem, això s'iguala per tots. Jo diria que el que pesa més al final és... A veure, aquesta gent ens ha convençut. Creiem que aquesta gent, és, aquesta gent que vol dir aquest equip, aquesta ciutat, aquest país, és realment capaç, ens dona totes les garanties, té tota la solvència organitzativa i de tot tipus, per garantir uns bons jocs. Jo diria que això, al final, és el que pesa més en l'ànim de la gent que vota.
Mm-hmm. No sé si té informació privilegiada o no, si no li demanaré la seva sensació. Creu que demà Jacques Roig...
No, no tinc cap informació no. privilegiada, ni crec que la tingui ningú.
Ja.
Sí, si algú et diu que és informació privilegiada, t'enganya.
Ja.
Perquè els membres voten en secret. Per això quan algú et diu... tinc informació privilegiada.
Sí, que per molt que et diguin a les últimes hores no, això està lligat i tal, ho tenim segur això, no, no, fins que no es produeix la votació no es pot saber. Aleshores li demanaré la sensació. Creu que ha arribat el moment de Madrid?
Sí, jo crec que sí. Mm. Francament, crec que sí. Després sortirà el que surti, però crec que sí. És a dir, crec que té un bon projecte, realment té un bon projecte. Han demostrat una gran tenacitat, perquè aquesta és la tercera, el tercer cop seguit que ho presenten. També és veritat que Estambul és el número 5è, també es va presentar quan nosaltres, m'entendre'ns, eh? O sigui que Estambul és molt, en aquest sentit, molt tossut. Mm. En el cas de Madrid no és tossudès, jo crec que és tenacitat, és a dir, han anat fent instal·lacions, han anat provant físicament doncs, que, i econòmicament doncs, que no van fent coses, cosa que Estambul, per exemple, no, perquè no tenen pràcticament cap instal·lació feta, al revés que Tòquio, que pràcticament sí, és una altra història. Bueno, en fi, Madrid té possibilitats moltes, però guanyarà o no, en fi, això ja es veurà. Però jo crec que ho té millor ara que les dues anteriors. Malgrat que les dues anteriors, a la primera, el Juan Antonio Sabanal estava en actiu, estava viu com a membre del comitè, en el segon ja estava doncs, molt al final, però encara estava allà i ara no hi és. Però, malgrat això, jo crec que, no sé per què, crec que Madrid té més possibilitats ara que les dues anteriors.
Uh-huh. I l'última pregunta que li faig. Sempre que hi ha una candidatura d'aquestes característiques, es genera debat. Aquí hi ha gent que pensa que en la situació i el moment de crisi que viu Espanya segurament no és el més oportú presentar una candidatura ara. En canvi, hi ha molta gent que pensa que això significarà un impuls econòmic per la ciutat, pel país, que anirà bé per la moral de la gent. Vostè a quina de les dues llistes s'apunta?
En el moment en el que estem, uns jocs van bé a la ciutat. Si la resta del país, des del punt de vista econòmic, no se n'enterà gaire. En el cas de Barcelona es va enterar una mica més, perquè en el plantejament nostre doncs, no van disseminar determinar, o sigui, van fer participar moltes ciutats de Catalunya, per suposat, i també de la resta d'Espanya. No em consta que aquest sigui el plantejament de Madrid, i per tant, però bueno, en fi, també és veritat que quan més concentrat és un projecte, més convincent resulta de cara al Comitè Olímpic Internacional. Madrid tampoc necessita inversions perquè ja les tenen fetes, és a dir, les públiques em refereixo. És a dir, allò que arrossega en uns jocs, Madrid ja ho té, i per tant, des d'aquest punt de vista, sortosament per Madrid, la ciutat ja la tenen feta, vale? no com estava Barcelona l'any 86. Ara, des del punt de vista moral, és obvi. És a dir, això és una injecció d'adrenalina importantíssima i, bueno, i la moral i el prestigi són raonaments tan legítims com qualsevol altre. Mm. Per tant, des d'aquest punt de vista, sí que els jocs són una injecció de moral, dos punts, sobretot si surten bé, perquè si Montreal va ser un desastre, Atlanta va ser un desastre, Atenes, molt més recent, ha sigut un altre, etc. És a dir, i des del punt de vista del prestigi, de l'orgull, de l'amor propi, en fi, de la notorietat i del llegat moral, etc., doncs, evidentment, és una ocasió immensa a condició que surtin bé, que es facin bé.
Molt bé, doncs a veure què passa demà. Josep Miquel Labat va ser el conseller delegat del Comitè Organitzador de Barcelona 92. Gràcies per atendre'ns i que vagi tot molt bé.
Gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
El debat a Esports Cope.
Hem convocat avui al debat a dos periodistes amb dilatada experiència en tot, també en tema de Jocs Olímpics. Un és el Carlos Martín. Carlos, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I l'altre és el Roberto Palomar, del diari Marca. Roberto, què tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué sensaciones tenemos? Carlos, si quieres, primero, ¿va a ser mañana, por fin, el Día de Madrid? Uy, Carlos, problemas ahí con la línea. Roberto, ¿me escuchas?
Sí,
Pues empezamos contigo, venga.
Pues, hombre, yo personalmente soy un optimista patológico. Luego, claro, esto nunca se sabe porque yo recuerdo haber hablado con uno de los deportistas que estuvo en la última elección y bueno, me dijo abiertamente que aquello es un mamoneo, que tiene poco que ver con el deporte, pero me lo dijo así, ¿eh? Porque es que aquí nos creemos que con haber traído a esta gente al Bernabéu y que le tiraran tres penaltis a Casillas, dice, bueno, esto ya está, o que mañana les va a impresionar un deportista como Gasol dando el discurso, ¿no? Ellos manejan parámetros que nosotros no manejamos y por lo tanto es una incógnita. Ahora, ganas aquí en la ciudad hay todas y convencimiento de que puede salir adelante también. Mojarse, pues esto como lo de Valdés y Casillas, lo sabe Del Bosque y sus ayudantes, y los juegos lo saben los que votan.
¿Cuál es el ambiente ahí, Roberto, que palpas?
Hombre, hay mucha expectación y muchas ganas, ¿eh? La gente aquí, o sea, eso que se dice de que el pueblo de Madrid apoya mayoritariamente, se palpa en la calle, ¿eh? La gente va a estar pendiente mañana, se va a llenar la puerta de Alcalá, la zona de Cibeles, y hay ganas, porque además ya aquí somos, ya es un poco por cabezonería, ¿no? Ya es la tercera vez, ya es casi por venga, pues vamos a dárselos ya por pesados, y la gente está con ganas, ¿eh? Porque además date cuenta que esta es una ciudad que aquí se celebran cosas, pero suelen ser un coñazo, la cumbre de no sé qué, la asamblea de no sé cuántos, pero así una cosa para divertirnos todos, pues muy pocas veces, ¿eh?
Ya. Bueno, Carlos, ¿cómo lo ves tú? ¿Crees que mañana Madrid va a ser sede?
Mira, yo creo que es una gran oportunidad que tiene Madrid, yo creo que es la vez que tienen las cosas más a su favor. Ojalá que Madrid mañana consiga la victoria, porque si no yo creo que va a costar mucho hasta que en otra ocasión se vuelva a plantear el reto de ser la sede de unos Juegos Olímpicos de verano, y por tanto todos vamos a estar con Madrid. Ahora, de cualquier forma, yo creo que hasta el último minuto del partido no se va a saber. La decisión de los miembros del CIO siempre es una decisión muy difícil de escrutar. Ellos, la verdad es que es muy difícil saber, por mucho que te hayan prometido el voto, a quién al final, por quién se van a decantar, y por tanto yo creo que va a ser muy importante incluso en esta ocasión, más al ser solo tres las candidatas, la presentación de mañana, la sorpresa final que se depara, los vídeos que se presenten y sobre todo el discurso trenzado que tengan todos los que intervienen en la presentación.
¿Qué es lo que creéis que el Comité Olímpico Internacional tiene más en cuenta a la hora de escoger una sede, Roberto? ¿La ilusión de la ciudad, el proyecto? Nos decía ahora José Miquel Abad que sobre todo para él la clave es la capacidad que tiene el equipo, la candidatura, para convencer al Comité Olímpico Internacional de que van a responder.
Claro, porque si fuera un poco por instalaciones e infraestructuras, pues casi diríamos que Madrid está hecho, ¿no? Falta, digamos, la peineta, pero tenemos el agujero. Estamos conectados por AVE con el resto de sedes. Bueno, eso está hecho, ¿no? Bueno, ya te digo, traerles aquí al Bernabéu o al Calderón y ven que eso ya se tiene en pie, que es una realidad, pues está hecho. El asunto es convencerles, pero es que yo insisto, creo que se manejan parámetros que a nosotros se nos escapa. Bueno, aquí ha pasado, y lo sabemos todos, que hasta se le olvida votar a un griego o no sé quién, se va al baño antes de la votación y no le da el botón. O sea, que es un poco incierto. Es una mezcla de culturas importante también, la del quórum que vota, y se nos escapa un poco. Yo creo que hay que transmitir las ganas que tiene esta gente. Yo he escuchado esta mañana una entrevista con la persona que ha hecho los vídeos y dice que va a ir directamente, o que los vídeos están directamente destinados al estómago, al pellizco, al corazón de los que votan. Pues por ahí se les puede enganchar.
Claro, Carlos, hay que hacer mucho pasillo ahí, ¿eh? Durante muchos meses y muchos años, claro. Sí, no sé si nos escucha Carlos, me parece
sí,
que no.
Sí,
ah, sí,
supuesto,
sí, Carlos,
sí,
perdona.
Sí, no, yo no estoy de acuerdo con esa apreciación. Es decir, Tokio también tiene el 80% de las instalaciones ya acabadas y, por tanto, yo creo que en ese sentido las cosas están muy igualadas. Madrid presume del 80%, pero hay cosas que se han falseado, es decir, los datos no son reales. Si se tiene en cuenta que Valdebebas sí que es verdad, que Valdebebas está, pero hay que adaptarlo a las necesidades del hockey sobre hierba, y las ventas está, pero de ahí hay que hacer un pabellón que sirva para las necesidades actuales del baloncesto del siglo XXI. Por tanto, hasta cierto punto eso es cierto. Yo creo que Tokio en ese sentido tiene, me parece que han anunciado también el 75-80% de las acciones acabadas, y por tanto yo creo que ese no va a ser el rasgo que va a diferenciar una de otra. Yo creo que, y tampoco el equipo, yo creo que el equipo de Madrid es un equipo que sí, finalmente ha hecho una gran labor de lobby y se ha incorporado al trabajo de una forma concienzuda y muy seria el Príncipe, y por tanto creo que ha hecho una gran labor, y creo que los tres miembros del CIO, Marisol Casado, ha hecho también un auténtico desafío de su trabajo, y creo que han sido dos valedores de la candidatura. Pero bueno, el resto del equipo yo creo que tampoco se diferencia mucho del equipo que pueda plantear Estambul o de Tokio, que está lleno de grandes consultores internacionales. Yo creo que la diferencia está en que estamos en un país al que la gente quiere venir aquí a ver competición, le gusta venir a España, y sobre todo el CIO lleva una tendencia de aventuras raras, como son, por ejemplo, Sochi, después Río y después Pyeongchang, y ahora necesitan estar tranquilos con una ciudad que está próxima de Lausanne, que en una hora y media están aquí llegando desde Ginebra, y que van a tener 7 años tranquilos, salvo que la parte financiera y económica de la crisis, pues no diga lo contrario. Por tanto, yo creo que el rasgo fundamental es el hecho de que Madrid y París y España son una ciudad y un país que tiran mucho y que a la gente le gusta mucho venir aquí a España.
Bueno, perfecto. Pues vamos a ver qué ocurre mañana. Entre 10:30 de la noche parece que va a ser el momento. Vamos a ver si hay suerte y Madrid por fin puede organizar los Juegos Olímpicos en el 2020. Carlos Martín, Roberto Palomar, muchas gracias a los dos.
A vosotros.
Hola, sóc en Joan Capdevila, soci 3920 de l'Espanyol. Si encara no ho has fet, t'animo a renovar o a fer-te el teu carnet de soci Perico. Ens espera una temporada plena d'emocions. No te pots perdre.
Fes-te soci de l'Espanyol trucant al 902-666-902 o al web del club. Endavant, Pericos.
Ahir es va jugar al Ciutat de Barcelona, Cornellà al Prat, Espanyol 0, West Ham 1, amb poqueta gent a la grada. Juan Arias, bona tarda.
Bona tarda, Batllori. Esta edició que se llevó el conjunto inglés, el octavo clasificado de la Premier League, estava pràcticamente condenada al fracaso porque no tiene sentido jugar el teórico torneo de presentación después de haber participado ya en 3 partidos de liga, cuando toda la gente conoce al equipo y a los jugadores. En total, 5.500 espectadores, que además tienen que pagar incluso los socios entre 5 y 40 euros. Por tanto, como digo, era un auténtico fracaso, por lo menos a nivel de expectación. Después, en el campo, tiempo para suplentes, tiempo para hombres como Thiebi, como Sidney, como Germán, y para un hombre que cada día va más y que, como Pizzi siga durmiendo, seguramente acabará por quitarle la titularidad. Me refiero a Manu Lanzarote.
Es que es muy bueno, al saludem. Manu Lanzarote, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ayer seguramente el resultado es lo de menos, ¿no? Jugaste el partido entero. ¿Qué tal?
Bien, bien, bueno, pese al resultado, contento, ¿no?, por poder jugar otra vez 90 minutos y nada, intentar lo que pueda el equipo y poco a poco, pues, intentar poder tener más confianza, más minutos y ayudar en lo que pueda todo al grupo.
Oye, estuviste cerquita del gol, ahí tuviste un par de ocasiones buenas, la falta que tiras fantástica que se te va al palo.
Una pena, la verdad que tuve bastantes ocasiones, nunca es difícil tener tantas ocasiones en un partido, pero bueno. Lo importante es generarlas y ahora vuelvo a traer la liga en una semana y ahí es lo importante.
Oye, ¿cómo es jugar en primera división? ¿Es distinto a jugar en segunda o en segunda B?
Sí, ya los estadios, el ambiente, la intensidad de juego, pues hace que sea diferente, ¿no? Pero bueno, ya estoy adaptado al equipo, a la categoría y bueno, pues espero los minutos que tenga, pues intentar que sean de la mejor manera posible todo.
Bueno, tú tienes la ventaja de que técnicamente eres muy bueno, así que ahí no hay problema, ¿no?
Bien, es difícil, ¿no? Al final solo porque pueda tener técnicamente ser bueno, lo que sea, hay que trabajar mucho, hay que correr mucho, el equipo es generoso, nuestro equipo, trabajamos mucho, sino hay que estar al nivel, hay que estar bien y sobre todo pues hacer lo que necesita el grupo.
Has tenido tus momentos ya, ¿eh? Sobre todo el momento estelar seguramente de Lanzarote en lo que llevamos de temporada en primera con el Español es la jugadita, el caño ahí el día del Valencia que remata Thiebi, ¿no?
Bueno, por suerte pues era casi final de partido, tenía balón, la opción de encarar y salió bien y contento, ¿no? Porque al final pues fue un gol que dio la tranquilidad al partido y todo lo que pueda aportar en ataque y en defensa, pues en beneficio del equipo será.
¿Estás contento con los minutos que te da el míster o quieres más?
Estoy muy contento, está claro que todo el mundo quiere jugar todos los minutos, pero vengo con ganas de trabajar, ya lo dije primer día, juego un partido, juegue 38, voy a pensar igual, voy a trabajar igual y todos los minutos que me dé el entrenador, pues intentar que sean de la máxima calidad.
Oye, la gente en pretemporada decía, uy, viene mucha gente de segunda, había cierta inquietud, pero bueno, ha arrancado la temporada, habéis empezado bien y la gente está muy contenta, ¿eh?
Bueno, yo creo que ya como dije, ¿no? Hay unos venimos de segunda, otros que son jóvenes, otros con experiencia primera. Al final es bueno, ¿no? Conjuntar todo ese grupo, el vestuario está muy unido y ha sido mucho más fácil para los nuevos. Así que, bueno, seguir con ganas, ilusión y al final se verán los resultados.
Aquí seguramente lo fundamental, Manu, va a ser la actitud, ¿no? Si corréis como en estas primeras jornadas, yo sobre todo vi en directo el partido contra el Valencia y salí pensando, bueno, estos chicos si mantienen esta actitud durante toda la temporada, tranquilos.
Sí, nosotros somos, como digo, un equipo que corre mucho, muy generoso en el esfuerzo y yo creo que arriba tiene bastante calidad, hay jugadores muy buenos y esperamos pues solo ir partido a partido, trabajar mucho y sobre todo pues ser generosos en el esfuerzo, que será lo que venga bien para toda la temporada.
Muy bien, Manu. Oye, cuéntame eso de la escuela de fútbol femenino que has hecho, ¿no?
Sí, ya llevamos unos meses trabajando, ahora ya ha empezado esta semana. Bueno, un proyecto en Tarrasa de fútbol femenino basado en la formación y bueno, que es otra parte de mi vida que me genera bastante ilusión y nada, pues intentar darle a las chicas lo mejor posible deportivamente y académicamente, que también tendremos clases de repaso de inglés en la escuela y curso de monitoras, así que intentaremos, pues bueno, pues dentro de lo que pensamos por la formación, darle lo mejor, las mejores herramientas.
Muy bien, está muy bien eso. Oye, felicidades por esa iniciativa y ahora que estamos arrancando la temporada, Manu, te deseamos lo mejor, ¿eh? Un abrazo fuerte.
Un abrazo, muchas gracias a vosotros.
Hola, sóc en Joan Caldevila, soci 3920 de l'Espanyol. Si encara no ho has fet, t'animo a renovar o a fer-te el teu carnet de soci Perico. Ens espera una temporada plena d'emocions. No te pots perdre.
Fes-te soci de l'Espanyol trucant al 902-666-902 o al web del club. Endavant, Pericos. Esports Copé, a la vuelta. Quique Iglesias ens porta les imatges de cada etapa.
I l'etapa d'avui que transita per carreteres catalanes arriba a Castelldefels. Quique Iglesias, què tal? Bona tarda.
Hola, Batllori. Mira que estem a prop avui, eh? Avui i no et sí, podré veure perquè, clar, estem aquí en plena efervescència de la Volta a Espanya, però sí, estic al castell de Castelldefels, és a dir, a la zona més alta d'aquesta maca ciutat del Baix Llobregat. Ara els corredors estan començant a pujar a l'alt del ratpenat de primera categoria entre Sitges i Castelldefels, baixaran direcció Sant Pere de Ribes, després passaran per els carrers de Sitges i arribaran al Castelldefels al voltant de les 5 de la tarda, 5:15. Avui van molt més ràpid que ahir, així que des de quarts de 5 explicarem el final d'aquesta etapa que té de moment a 19 escapats, 6 d'ells espanyols. En principi aquí guanyarà un dels bons, perquè els últims 500 metres és d'una rampa d'aquestes estil Volta a Espanya que farà que els Valverde, Purito, Gilbert i companyia es puguin jugar una victòria important. Una victòria important abans del cap de setmana decisiu. Demà marxem des de Bagà, direcció Andorra, i diumenge també etapa pirenaica. Vincenzo Nibali és el líder, 2:48 ara mateix pels 19 de fuga, que comencen, com dic, a pujar al ratpenat. Avui fa un dia espectacular aquí, Batllori, llueix el sol, fa una mica de ventet, s'està bé, i hi ha moltíssima gent en aquest últim espectacular de pujar d'aquí a dalt, al castell de Castelldefels.
Doncs escolta, ho has explicat tot tan bé que és que ja no sé què més preguntar-te, la veritat.
Res més, acabo d'escoltar Lanzarote, vaig veure ahir a l'Espanyol, no va jugar massa bé, però bueno, no passa res, amb la qual està tot bé.
Mentre vagi a jugar bé a la Lliga, d'això és del que es tracta, no?
Sí, senyor, demà el Purito, jo confio encara en el Purito Rodríguez.
Sí, confies en ell encara en la lluita per la general, sí? No se'l veu sí, molt fi, almenys, no?
No se'l veu amb aquella xispa que tenia l'any passat, però jo confio en que demà que arriba a casa, que arriba al Coll de la Gallina, que és la seva terra i és el port que ell va descobrir, el veiem amb un altre ànims. Ara, Ràdio Volta ens informa d'una caiguda dins del gran grup, esperem que no sigui res, hi ha algun corredor que ha hagut de marxar, com Pablo Lastras, que s'ha trencat l'espatlla esquerra, i lamentablement un dels catalans del gran grup, el David de la Cruz de Sabadell, ha hagut de marxar també amb un problemes al genoll dret. Això és l'última hora que t'explico des d'aquí, des de Castelldefels, com sempre des de quarts de 5 a Cope Ponés i des de les 5 a la sintonia de la Cope. Us expliquem al final de l'etapa.
Us escoltem per tot arreu, Quique, gràcies.
Adéu, una abraçada forta.
Adéu. Anem al bàsquet, Albert. Segon partit ahir de la selecció espanyola a l'Eurobàsquet i arriba la primera derrota.
Sí, si s'havia de perdre, jo crec que aquest és el missatge. Doncs era una opció davant Eslovènia, era una possibilitat. Equip anfitrió, Malkovic a la banqueta, 61 anys, és tot un veterà.
Zorro viejo.
Sí, efectivament, no zorro plateado, zorro viejo. Quatre eurolligues amb tres equips diferents, ha entrenat a les millors lligues del món, a Grècia, a Espanya, abans a Iugoslàvia. Vaja, que és un entrenador que té la projecció a la pista de Goran Dragic, aquest jugador de la NBA de Phoenix, i un partit controlat per Eslovènia en els moments absolutament clau, tot i el més buit, el 25-33 d'Espanya al descans. A partir d'aquí, el missatge és aquest. Àlex Mumbrú, partido de las 12 de Cope.
Ni antes, ni ayer éramos tan buenos, ni ahora somos malos, hemos perdido un partido. Es importante, pues, porque te vuelven a poner un poquito en tu sitio y te hace dar cuenta de las cosas que estás haciendo mal. Y bueno, intentar mejorarlas y seguir para adelante.
Detall important també que ens deixa el partit d'ahir, veure un dels nous fitxatges del Barça. És nou al Barça, però ni molt menys és nou al món del bàsquet. Nagbar, 14 punts, punts en moment determinants, clau, i dos rebots. Amb bona nota va passar aquest examen el nou jugador del conjunt blaugrana. Ara el grup C, el grup d'Espanya, doncs està liderat per Eslovènia amb dues victòries, cap derrota. Espanya, una victòria, la inicial davant Croàcia i la derrota davant Eslovènia. Vuit dies de descans, segur que Orenga fa teràpia de grup, excessiva dependència de Marc Gasol, molts minuts en pista. Sí, no, veurem què passa demà. Jo crec que a partir d'ara els enfrontaments, els tres que tenim, dissabte, diumenge i dilluns, dos quarts de tres, el primer demà davant la República Txeca, són assequibles, i això ha de ser res, una petita relliscada en el camí d'Espanya cap a l'hora en aquest europeu d'Eslovènia.
BBVA te trae todo el espectáculo y la emoción del mejor baloncesto del mundo. BBVA, banco oficial de la NBA. Adelante.
Ja saps, Batllori, que a la NBA està molt de moda i els agrada molt allò de fer travesses. Qui ha estat el millor de la història? Qui ha estat el millor anotant? Depèn de la seva estètica. Quants punts va aconseguir? No, en playoff, no, en temporada regular. Mira, tinc un 5 inicial. Bé, no el tinc jo. El té una autèntica eminència, la NBA, Julius Irving. Ha donat els 5 millors de la història. Jo crec que sorprèn una miqueta, perquè ha anat molt enrere, tot i que són grans jugadors. Veuràs Will Chamberlain, Bill Russell, Elgin Baylor, Jerry West i Oscar Robertson. Sí, la veritat és que sorprèn,
No
veure,
Jordan,
clar,
exemple,
ni Abdul-Jabbar, però són el...
Johnson.
Sí, són els 5 de Julius Irving. Tu de ben segur que hauries posat altres,
Un altre, segurament, absolutament diferent.
Totalment diferent. Jo també.
Si un dia te preguntes, ¿tengo alguna ayuda para poder ampliar la plantilla de mi empresa?
En BBVA tenemos la respuesta. Hemos creado la iniciativa Yo Soy Empleo para favorecer la generación de puestos de trabajo, ofreciéndote hasta 3.000 euros por cada nueva contratación. Esto es tranquilidad. Tener un banco que siempre ha respondido y sigue haciéndolo. Infórmate en cualquier oficina BBVA o en yosoyempleo.es.
Del bàsquet a l'handbol, perquè avui a les 8 del vespre a Valladolid tenim la final de la Supercopa d'Espanya. Barça, Naturhaus, La Rioja. Ens escolta des de Valladolid el jugador del Barça, Joan Saubic, que a més és una de les cares noves del Barça d'aquesta temporada. Hola, Joan, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, la teva situació és curiosa, perquè tu la final d'aquesta nit la podies haver disputat tranquil·lament amb el rival del Barça, amb el Naturhaus, La Rioja, no?
Doncs sí, és bastant curiós, no? De fet, em sembla que he entrenat més vegades amb el Naturhaus que amb el Barça, però bueno, de fet ja toco de pes de terra, ja se'n soc i res, a guanyar igualment. De fet, abans d'anar a guanyar amb el Naturhaus, doncs mira, ara guanyar-lo amb el Barça, que millor.
Uh-huh. Li has passat informes al Xavi Pasqual o no ha fet falta?
No ha fet falta. Jo crec que l'entrenador ja sap, es fiarà més del que veu ell del que li diuen, no? I ja, jo crec que no fa falta això.
El Barça és el gran favorit, però tu saps que millor que ningú, que costarà.
Sí, costarà molt. La gent es pensa que serà fàcil, que guanyarem de molt, i sí, jo crec que no serà així, perquè a més jo que sóc conscient, no, del nivell que té el Naturhaus, penso que serà un partit molt difícil, molt disputat, i que fins a l'últim moment doncs no es decidirà, que tant de bo no fos així, no? Però jo crec que que serà molt difícil.
Escolta, perquè la teva història, perquè la gent la conegui, perquè hi haurà gent que la sabrà i gent que no, és que tu comences la temporada al Naturhaus la Rioja, que l'Albert Roca es deixa al Barça i que aleshores el Barça et repesca o et fitxa.
Sí, exacte. Jo començo a entrenar amb el Naturhaus, que van començar una mica abans que la resta d'equips. Entreno 3-4 setmanes, 3 setmanes i mitja, i res, em truquen i cap aquí, i de fet des de fa 2 setmanes doncs, que estic aquí entrenant i jugant.
I tu encantat de la vida, no?
Sí, encantat de la vida. Vull dir, estic al millor club, al cantó de casa, amb els millors jugadors, no puc demanar més.
Vaya plantilla té el Barça aquesta temporada, Joan. Sempre té un bon equip, però aquesta temporada jo crec que té de les millors plantilles de la història del club.
Doncs sí, la veritat, jo crec que el nivell és molt alt, no? És molt alt, molt alt, molt alt. Després d'això es veu en els partits que han jugat, no? Que el ritme que fiquem és tan alt i el fer els canvis doncs no es nota, no? No hi ha aquest canvi del baixón, diguéssim, i es manté el nivell i això fa que sempre mantinguem el nivell molt alt i poder guanyar els equips.
Escolta, fa la sensació que aquest any els tornejos domèstics els heu de guanyar amb la gorra i que la competició que us heu de marcar com a gran objectiu és la Champions.
Sí, però jo no ho crec així, no? És el que pensa molta gent, que el que dius tu, no? Els tornejos aquests nacionals, la Lliga, la Copa, es guanyaran molt fàcil, però jo no ho crec així. Has dit que teníem un nivell molt alt i això farà que els equips encara juguin més motivats i més a guanyar, no? Perquè si pensen que poden guanyar el Barça amb això ho faran història. Doncs nosaltres el que hem de fer és lluitar per tot, òbviament. La Champions és la gran il·lusió, però també ficar-nos a sèrios, no?, amb aquests tornejos i intentar guanyar-ho tot.
Molt bé, Joan Saubí, que ha estat un plaer. Gràcies per atendre la trucada d'Esportscope i molta sort aquesta nit, eh?
Vale, moltes gràcies. El plaer ha sigut meu.
Arribem al darrer minut del programa Esportscope. Albert, notícies i informacions d'última hora.
Estàvem pendents del món del motor. Atenció, Mundial de Fórmula 1, entrenaments lliures, Gran Premi d'Itàlia, Sebastian Vettel, que, com sabeu, és el líder del Mundial. Bé, ha marcat el millor temps en aquests entrenaments lliures del Gran Premi d'Itàlia, és a dir, marcant la pauta amb autoritat, dominant aquesta primera presa de contacte.
Molt bé, doncs hem d'estar atents a la sintonia esportiva de la COPE, Albert, al final d'etapa de la Vuelta, Castelldefels, i sobretot al Finlàndia-Espanya d'aquest vespre.
I tu deies que demà és Madrid, Tòquio, Istanbul.
Jo Tòquio i Istanbul no ho sé, però Madrid jo crec que
sí. Jo estic amb tu. Eh? Sí, acostumo a pensar igual que tu, però ara més que mai estic amb Madrid. 2020, Ballori.
El Jorge Martínez ha estat avui al control de sol, l'Helena Condis a la producció. De moment és tot. Gràcies per l'atenció dispensada. Actualitzem informació esportiva a casa nostra a 2:15 PM sí. A la tarda amb Albert Díaz.
I tenim tiempo de juego. Que juga Espanya.
Adeu, que vagi bé.